Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i això ja és Rere en Cope, però des de Lleida. Saps que ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, a través de les aplicacions que tenim gratuïtes pel teu mòbil i a través de la web cope.es. En tots dos casos ja saps que pots triar, a més, l'emissora de Lleida per escoltar, doncs, les notícies de casa nostra. Com estàs? Estem a dijous 28 de novembre del 2019, són les 12:20, i hores d'ara a la ciutat de Lleida, doncs amb un ambient assolellat amb 14 graus. Buscarem aquesta previsió meteorològica, també una ràpida repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. També escoltarem els consells veterinaris d'Anadon, veterinaris, i els consells de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. I encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. I a partir de la una, la neu en la Cope, que ja saps que ja va començar, perquè clar, ja ha nevat, i pràcticament, jo crec que aquest cap de setmana, si no totes, pràcticament totes les estacions hivernals quedaran obertes, i per tant, nosaltres a partir de la una, amb el David Velasco, la neu en la Cope, parlem de gruixos ja, d'estat de pistes i de totes les informacions i notícies que generen, doncs, el món de l'esquí. Buscant aquesta previsió meteorològica, com dèiem, hores d'ara Lleida, 14 graus. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat a la província de Lleida. Aniran creixent núvols durant les properes hores d'aquest dijous i ens poden deixar al final del dia algunes precipitacions dèbils al Pirineu. La cota neu la tenim als 1.800 metres i les temperatures pugen lleugerament. 18 graus a Lleida, a Balaguer, 16 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. El vent és variable, fluix a la meitat nord i de l'oest fluix moderat a la resta de la província. Per demà divendres tindrem el cel ennuvolat a primera hora del matí a tota la província de Lleida, uns núvols que aniran perdent presència durant el matí. A la tarda lluirà el sol pràcticament a tot el territori i les temperatures pujaran lleugerament en alguns punts. Arribarem als 19 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega, 12 a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Doncs apa, de cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Detenen un veí de l'Alt Urgell per pornografia infantil, alertats per una ONG nord-americana. La policia espanyola va trobar al Dropbox de l'home 259 vídeos i imatges amb contingut pedòfil. I presó per a tres nois acusats d'apunyalar un jove durant una baralla a Balaguer. Tenen 21 anys i els Mossos els van detenir per un delicte de lesions. I obrim la plana local, que darrerament doncs, està més animada, per dir-ho d'una manera... Bueno, per dir-ho d'una manera, vaja. L'Ajuntament de Lleida, la Paeria, porta a la Fiscalia la gestió del Club Banyetes perquè investigui possibles delictes de corrupció. Apunten que l'impulsor d'aquest club infantil, creat el 2006, s'hauria apropiat de forma indeguda de més de 810.000 euros. 810.000 euros. Això, des de l'any 2006, la regidora Elena Ferrer ha explicat que les sospites sobre la gestió d'aquest club infantil creat aquest 2006 des de l'Ajuntament es basen en delictes de tràfic d'influències, apropiació indeguda de la marca del Club Banyetes i també extorsió o suborn. Segons Ferrer, l'impulsor i responsable del club durant els primers anys, Jesús Costa, hauria rebut entre 2006 i 2019 810.401 euros de les arques municipals. Per la seva part, el PSC ofereix a l'Ajuntament de Lleida col·laboració en la investigació d'aquestes suposades irregularitats en el club Banyetes. Els socialistes asseguren desconèixer els fets denunciats pel govern municipal a la Fiscalia i a l'Oficina Antifrau per possible corrupció. Home, tenint en compte que depenia de l'Ajuntament i que han estat el govern que ha estat governant, han estat el partit que ha estat governant els darrers anys, o sigui, jo ho sento, jo això de que desconeixem, no sabem res, doncs si no sabem res, potser ja haurem de sumar una altra acusació, i és la de no saber què passa a casa teva o a la casa a la que estàs governant. No val això de jo no sé res. Que la casa és molt gran, correcte, la casa és molt gran. Pues per això hi ha mecanismes o maneres. És curiós això, eh? Sempre que hi ha una acusació, ràpidament. Nosaltres desconeixem, no sabem. I deixeu-me que posi l'accent a presumptament, perquè és veritat que darrerament la gent els fem culpables abans de tenir més proves o de tenir una condemna, realment. O sigui, la gent segueix sent innocent fins que es demostri el contrari, però hi ha coses d'això, no sabia res, doncs què voleu que us digui? No, millor no digui res i s'ha acabat. Per cert, que la Diputació de Lleida posarà a disposició dels alcaldes del territori un despatx per les seves gestions. El despatx de l'alcalde, que serà a l'actual edifici de la corporació, i el podran fer servir quan hagin de venir a Lleida. No està mal pensat. És a dir, un alcalde d'un poble de ben amunt dels Pirineus, doncs si ha de venir a fer una gestió aquí la Diputació, que tingui un lloc on, si necessite seguir fent gestions del seu municipi, doncs tingui una taula, una cadira, un telèfon i un ordinador amb accés a internet per poder seguir fent les seves tasques. Això ho posarà en marxa ja la Diputació de Lleida. I per cert, que la demarcació de Lleida recuperarà aquest 2019 els nivells de generació de producció d'abans de la crisi. L'economia de les comarques lleidatanes va créixer un 1,8% el 2018 per sota de la mitjana catalana. Parlem d'esports tot seguit, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports. Aquesta setmana no facis plans, perquè arriba la Black Week de Hyundai. Durant aquests dies beneficia't de descomptes addicionals en una gran selecció de models amb lliurament immediat. A què esperes? Només del 21 al 29 de novembre al teu concessionari Hyundai. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTRM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs hem de parlar d'esports, parlem de futbol, i és que les dues expulsions que va patir el Lleida Esportiu en el partit contra el Barça B ja tenen el seu càstig disciplinari. El tècnic Molo, el tècnic blau, estarà apartat per dues jornades, mentre que al central Marc Trilles li ha caigut només un partit de sanció. Pel que fa al bàsquet, ahir partit del Cadí la Seu, que va perdre a la pista del Miskolc i que està obligat a guanyar el PEX en la darrera jornada per classificar-se. Per tant, tocarà esperar. Podria ser segon o passar com un dels millors tercers.
Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Porque el Rejón es ahora
la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad. Con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí.
De lunes a viernes, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja ha arribat el moment, ja ho coneixes per la sintonia, en el que donem consells veterinaris. Ho fem aquesta temporada ben acompanyats ja per Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 i que els trobes al 973-266-388. És aquest número de telèfon que tens d'en recordar, sobretot si tens animals a casa. 973-266-388. No només per gossos o gats, escolta, peixos, tortugues, conills, que la gent també en té per casa, és igual, ocells, 973-266-388, perquè és veritat que amb la Imma aquestes setmanes ho hem centrat a parlar de gossos i gats, perquè potser és la majoria, però hi ha molta gent que també té ocells a casa, peixos o d'altres històries. Doncs tu truca al 973-266-388 per qualsevol emergència, 24 hores, festius i tot, i qualsevol problema tu truques, ho expliques i veuràs com et posen la vida molt més fàcil. A internet, www.anadonvet.com. Imma Sabate, infermera veterinària de Anadon Veterinaris. Com sempre, un plaer, gràcies. Sí, ja t'estava acomiadant. Gràcies per estar amb nosaltres, vamos. Benvinguda.
Que ràpid, avui.
Guaita, sí, anàvem rapidíssim avui.
Bon dia.
Saps què estava pensant ara? És que estic pensant que la setmana passada vam parlar de viatges,
sí.
I avui també parlem de viatges, i jo ja me n'anava de viatge.
Ah, molt bé.
O sigui, ja marxava, saps? Vinga, anem de viatge. Bromes a part, la setmana passada vam parlar que si marxes de viatge i tens un gos a casa o un gat, tens dues opcions, o te l'endús amb tu o el deixes. La setmana passada vam parlar que si te l'endús amb tu hi ha coses que s'han de fer, t'agradi o no t'agradi, per no tenir problemes legals, bàsicament, i que i pel benestar del teu animal, que crec que també hauria de ser important. I l'altra opció és, escolta, jo no me l'enduc, el deixo. Imma, no és tampoc una mala idea, tampoc.
No.
Deixar-lo.
Hi ha moltíssima gent que el deixa i hi ha puestos molt bons on ho pots fer.
Tenim tres opcions a l'hora de deixar-lo. El deixo a casa sol i va venint algú a mirar que sí que no. El deixo a casa d'algú que conegui o amb una residència.
Correcte. Jo la primera opció que has dit, amb els gossos, no la recomanaria.
Mm-hmm. A casa sol,
de deixar-lo sol. No, un gos no. De deixar-lo sol i que vingui algú, no. Millor no.
No, perquè és que al final, o sigui, està tot el dia sol i ve algú una o dues vegades al dia, però no serveix.
Separant bé el que és gos i gat, que després anirem
correcte.
Als gats. Però el que és gos, li agrada més la companyia, si està acostumat a estar amb persones,
clar.
Es trobarà molt sol. Millor o deixar-lo a casa d'algú, de confiança, hi ha persones que...
I que es coneguin, eh?
Sí.
No, que es coneguin animal i persona. Dic, si el deixes a casa d'algú, que es coneguin ja.
Bueno, no, hi ha persones que es dediquen a això,
Ah, sí?
Es guanyen la vida cuidant animals a casa pròpia quan marxen de viatge.
Ah.
Sí, sí. Igual que hi ha residències, hi ha gent particular que ho fa,
Però el gos ha de ser de bona pasta.
Ah, bueno, sí. O la persona.
I la persona. Però el gos sí, perquè depèn del gos...
Sí, sí. Claro, hi ha gossos i gossos.
Clar.
Però, bueno, parlem d'un gos social.
Si el deixem amb una persona, o que sigui de confiança, o que s'hi dediqui a això, però que sigui mínimament professional, si l'animal pren algun medicament, li deixarem totes les indicacions.
És
evidentment,
correcte.
Li deixarem apuntat el 973-266-388 per si tenen problemes.
Correcte.
Tota la documentació de l'animal?
Sí, sí, tota la
també
documentació,
l'hem de deixar.
Perquè el tindrà que treure a passejar i aquell gos ha d'estar documentat.
Clar.
O sigui que...
I què li diem a la persona? Jo tinc un germà i al final i coneix el meu gos, marxo i li deixo el gos. Què li dic?
Bona sort!
El gos no. Sí, el gos no. El meu germà, per exemple.
Si pren algun tipus de medicació, li has de deixar molt ben detallat a quina hora, perquè hi ha medicacions que s'han de prendre o amb dejú, o s'han de prendre amb menjar perquè són fortes per l'estómac. Li has de deixar ben clar quan donar-li aquella medicació. Mm-hmm. La quantitat de menjar,
clar.
Sisplau, que tots venen rodons després
clar,
de les vacances.
És que això està clar, és a dir, miri, aquest gos menja 3 vegades al dia i menja aquesta quantitat. I per molta cara de pena que et posi i tal, menja això.
I després, sobretot, també, si és un animal que té al·lèrgies o alguna cosa, per més bé que pugui, jo que sé, sàpiga un bocí de Frankfurt... Millor no donar-li, perquè si té al·lèrgies li donaran el pinso hipoal·lergènic o qualsevol que sigui específic per ell.
Fa unes quantes setmanes vam parlar a fons del tema de l'alimentació. Si el deixeu amb algú i que aquella persona no està acostumada a tenir un gos a casa, li ho deixa molt clar que hi ha coses que no se li poden donar baix cap concepte. És a dir, ja ho vam dir, dolços en general, xocolates... alls, cebes...
Sí, calçots,
tot això... què més? Ossos tampoc.
Abocat,
fruits secs... Això li hem de deixar clar. O sigui,
sí.
Al final li estem deixant una responsabilitat a aquesta persona, és un animal, ha de tenir clares certes coses.
Claro. Però ara volia dir específicament, hi ha gossos que bueno, pues són diabètics, se li ha de punxar unes condicions la insulina, tu li, a la persona que li deixes el gos li has d'explicar això, perquè és molt important, i a quina hora és donar-li de menjar, i igual
i quantes vegades l'has de traure a passejar. Els hàbits que té el gos és bo mantenir-los, és a dir, imagina't que jo sempre surto amb el gos a les 6 del matí, però la persona que li deixo diu, escolti, mira, jo m'aixeco a les 8.
No, perquè si ella està des de les 10 de la nit que no ha fet un pipi, pues igual te trobes una sorpresa.
Sí, a poc que puguem, encara que no sigui ni la nostra casa ni siguem nosaltres, intentar mantenir els hàbits que ja tenim.
Sí, tant d'alimentació com de sortir, sí.
Si a casa no el deixo pujar al sofà,
home,
allà tampoc.
Ells són molt llestos, a casa no ho faran, eh? Ara, si l'altre els deixa...
No, t'ho dic perquè a la tornada...
Normalment ells saben molt bé fins on has arribat i on arribes.
Vale, o sigui, quan torni a casa dirà, vale, ja estic a casa, aquí no es pot fer això.
Això és igual que si a casa la padrina, dic la padrina, uh-huh, bueno, no, qui sigui, però normalment són les padrines, que és la que li dona el formatget, no et preocupis que no anirà a un altre a demanar-li, perquè sap que la que
correcte,
li dona...
Correcte, correcte.
O sigui, que això passa igual si el deixem correcte en una altra casa.
L'altra opció és la de una residència, uh-huh, que existeixen.
Sí, hi ha moltes.
Imma, tu si haguessis de deixar el teu gos, en què et fixaries d'una residència? O què és irrenunciable? Dir, mira, han de complir com a mínim aquestes, això.
Bueno, jo primer trucaria i abans de portar el gos, i veuria què me demanen, perquè algunes residències, claro, te demanen que vingui amb certes vacunes.
Ah, bueno, clar.
Perquè està en contacte, correcte, amb uns altres gossos, jugant a un pati o el que sigui. Desparasitar, segurament també te faran que estigui desparasitat dels dies abans. Després, si poden donar-li la medicació, perquè pues, el meu gos té...
Si és que es medica,
Sí, és que es medica. Uh-huh. Pues, que la, i el seu pinso, si li poden donar específicament... Pues, jo tinc un gos que té una insuficiència renal i està prenent un pinso específic, si li poden donar... O sigui, jo primer, si poden fer tot el que el meu gos necessite. Uh-huh. Això primer, que estigui ben atès, i després les coses que ells me demanen per portar el gos. Després, bueno, i això ja va a cada persona, pues, lo net que pugui estar i lo que a mi m'agradi en les instal·lacions, no?
I si els treuen o no els treuen?
Bueno, els tenen que... No, si bueno, els treuen correcte o no els treuen, no. Els tenen que treure. Claro, això és...
Perquè això és difícil de comprovar, però, bueno, a priori és... Es va per llei, vull dir, ha de ser així.
Home, claro, sí.
Ha de ser així.
Els han de treure i els han de netejar, a mm-hmm més.
Molt bé.
I després una altra cosa, jo també deixaria sempre el telèfon del veterinari,
bueno, sí,
per si li passa qualsevol cosa o el gos té una malaltia o el que sigui, que sàpiguen a qui trucar, perquè si ens truquen tenim l'historial d'aquell gos i de seguida sabrem per on anar, no?
Correcte, o sigui, deixem el nostre telèfon, evidentment, de contacte, però el del nostre veterinari, perquè si és un problema urgent, no perdem temps primer trucant al propietari, a veure si el trobo, i després al veterinari, anem directe al veterinari, i al propietari, evidentment, el trucarem també.
Exacte.
Però hem anat directament.
I després jo, i això ja és més sentimental...
Bueno, però no... per això t'ho preguntem, tu que ja entens.
Jo li deixaria joguines de casa, perquè no es senti tan lluny, uh-huh, la manteta o el coixinet, on normalment a casa pues, ell dorm, no? Això ho faria més en plan sentimental que...
Ara escoltant-te, m'ha vingut al cap, molt bé, marxo, o sigui, 10 dies, és igual. Quan torno, m'he de comportar d'alguna manera especial? He de tenir alguna atenció diferent amb el gos o tornem a la rutina directament?
Tornaràs a la rutina i es tornarà boig quan te vegui. O sigui que estarà feliç de veure't. No, tot igual.
Evidentment, quan el vas a buscar... Doncs,
sí, allò és, bueno, festa major.
N'hi ha algun que està molest? És a dir...
Això ho farem més els gats, molt. Però ara parlarem dels gats, que és un altre món.
No, t'ho deia perquè jo a casa vam tenir un gat i és la història... D'això també en parlarem, el tema de regalar animals o abans de tenir un animal hem de tenir clar... Què suposa això per decidir si sí o si
la
no?
La raça també és molt important,
correcte,
eh?
Això també. Però jo a casa vam tenir un animal, perquè el meu germà petit no ens va voler tenir-lo, però quan ja creixes i marxes de casa, i mentre hi ets, al final el gat era de la meva mare.
Sempre passa el mateix.
Ja ho sé, vull dir, això ja ho sabeu vosaltres. Però jo recordo que és el que dèiem abans, que els meus pares marxaven un cap de setmana, o sigui, una nit fora, i el gat sí que es quedava a casa, li deixaves tot, dos o tres menjars, aigua i les seves pedres i tal, perquè a més un gat, doncs, escolta, total són dos dies, una nit,
sí,
ho pot fer, però jo recordo arribar i estar molest.
Sí.
Això està molt bé, un minut, gats, dos sí. minuts, després ja està, eh? Però...
Bueno, això el teu perquè, mira, perdonava aviat, però hi ha uns altres que igual se passen tres dies, eh?
Ho dic perquè a vegades ens pensem que, bueno, són gossos, són gats, a veure, tenen els seus sentiments també, eh?
Els gossos normalment això no ho fan tant, és més cosa dels gats. Mm-hmm. Sí, els gossos no, tu tornaràs a la teva rutina i... Ell feliç d'estar a casa i d'estar amb tu i...
Doncs escolta, mira, si et sembla ho deixem aquí la setmana vinent, que serà ja dia previ abans del pont, dels dos festius aquests del mes de desembre. Parlarem també de viatge, però amb gats, perquè ara ho hem parlat bé amb gossos, parlarem amb gats, hi ha coses que són comunes i d'altres que són totalment diferents. Avui hem estat amb l'Aima Sabater, infermera veterinària de Nadon Veterinaris, estan al carrer Segrià número 11, i tens un número de telèfon, el 973-266-388, que t'atendran bé les 24 hores. Imma, moltíssimes gràcies.
A tu.
Galo Perfums Autor. Els rostres s'esvaeixen, les veus s'esborren, però els bons perfums mai s'obliden. A Galo Perfums d'Autor t'oferim una experiència olfactiva amb més de 100 fragàncies. Carol i Sílvia et faran descobrir nous perfums i el costat alternatiu de la perfumeria d'autor. Galo Perfums d'Autor, Avinguda Balmes 24, Lleida, o perfumsgalo.com.
Sácale todo el partido al Black Friday con Miró. La mejor tecnología a unos precios de escándalo. Ven a visitarnos a nuestras tiendas y déjate aconsejar por los mejores asesores. Aprovecha el Black Friday en las tiendas Miró y en Miró.es. Miró, los mejores electrodomésticos a los mejores precios.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini. El Made in Italy.
¿Sabes cuánta agua se pierde por cada litro filtrado con Osmotic Cero? Pues eso, cero. Lo que seguro que no sabes es que tenemos 100 unidades a precio de fábrica. No te quedes de piedra, porque los más rápidos se los llevan. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa, set de innovación.
Control motor amb els esports. Aquesta setmana no facis plans, perquè arriba la Black Week de Hyundai. Durant aquests dies beneficia't de descomptes addicionals en una gran selecció de models amb lliurament immediat. A què esperes? Només del 21 al 29 de novembre al teu concessionari Hyundai. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es. Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930 per reviure el partesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio, al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el moment en el que parlem, ja saps, de salut i de nutrició, que això és impossible deslligar-ho. Ja fa bastantes temporades que el nostre nutricionista ens ho va explicar. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia.
El Cristian Didier, ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres 76, també a internet, a la seva web i a les xarxes socials. Busqueu Disanta Nutrició o Cristian Didier. I són superactius, eh? També tenen canal de YouTube on pots anar mirant vídeos que fan amb consells. Vaja, que és tot molt pedagògic i molt didàctica. I si tens qualsevol dubte, a què si et fa mal o tens qualsevol dubte de salut en base al metge, doncs si tens qualsevol dubte del tema de menjar, de la nutrició, doncs te'n vas amb un nutricionista, que jo crec que este paso és el que todavía le cuesta mucho a la gente,
sí,
¿no?
Sí, nos está costando.
Oye, me duele el brazo, ¿dónde vas al médico? Oye, yo no sé cómo comer. Ah, bueno, pues tranquilo, se lo pregunto al otro cómo lo hace por internet y
al
tal.
Al del gimnasio.
Correcto, doncs vas al nutricionista, que per això hi és, però has d'anar amb un nutricionista que sigui nutricionista de veritat. El Cristian ho és, i n'hi ha d'altres, i és la, les persones que t'ajudaran. I la gent diu, és que estaré tota la vida. No, amb una o dues sessions de vegades ja està, ja vas encaminat i, i t'oblides. Vull dir que, escolta, que sí. I a més és per tota la vida, saber menjar és per tota la vida. Saber alimentarse. En fin, Cristian, oye, mira, hoy vamos a hablar de un tema controvertido. Bueno, controvertido, porque hoy en día la sociedad todo hay, hay controversias de todo, ¿eh? El tema de las hamburguesas veganas, quizás es la, la punta de lanza, lo más visible, pero es como dentro de, del movimiento vegano ir sustituyendo la carne, pero sin hacerlo definitivamente. Es decir, voy a sustituirlo por algo que se parece, que tenga la misma forma, lo llamo igual, y a ver si puede tener el mismo gusto y el mismo aroma, pero que no lo sea. Digo hamburguesa porque hace, no hace mucho, una conocida marca de comida rápida a nivel internacional, bueno, pues han creado su hamburguesa vegana o vegetariana o yo qué sé. De hecho, en Estados Unidos ya hace mucho tiempo que está la Impossible Food, creo que se llama, o algo así, que tiene una hamburguesa que se ve, los que la han probado, que es excepcional, de es vegetariana, pero que la textura es como carne. Y bueno, yo no sé qué hay de bueno y malo en estas cosas, es decir, sí, bueno, oye, una hamburguesa vegana, en los supermercados también tenemos.
Bueno, de todo, ahora mismo...
¿Lo son? ¿No lo son? ¿Son buena fuente de salud? ¿No lo son?
Vale, mira, yo lo primero que quiero decir es que esto es una muestra real de que la industria hace lo que le pedimos.
Correcto.
¿Vale?
Correcto.
Y esto es muy importante, porque si nosotros continuamos pidiendo alimentos de un determinado estilo, no se verán, o sea, se verán obligados a cambiar la estrategia comercial que tienen y de cambiar. Si nos vemos obligados, o sea, si evitamos comprar lo que hablamos la semana pasada del caldo ultraprocesado porque está mal etiquetado, tendrán que cambiarlo, ¿vale? No, pero si continuamos comprándolo, lo van a seguir vendiendo.
Correcto.
O sea, realmente al final nosotros tenemos la obligación de denunciar aquello que no nos parece correcto, ¿vale? Y el producto vegano ha entrado con mucha fuerza en el mercado y la gran mayoría de industrias están alimentarias están incorporando alimentos ricos en vegetales o de origen vegetal porque es una demanda importante, ¿no?
De todos estos movimientos, como siempre, está el sector postureo de fotografía en redes sociales, yo no como esto, declaraciones, famosos, etcétera. Pero a nivel persona individual anónima, yo mismo, por ejemplo, en casa, puedo empezar. Claro, no vamos a empezar con el debate de vegano, bueno o malo, porque necesitamos dos o tres programas, pero ¿puedo empezar a sustituir ciertos alimentos por su equivalente vegano manteniendo una alimentación sana y equilibrada?
A ver, el producto vegano no es nada más que un producto más del mercado.
Pero quiero decir, si yo sustituyo la carne por un equivalente vegano, ¿me falta algo?
No, desde luego que no. Y de hecho, una alimentación vegana, no, si está bien equilibrada, no le faltará de nada, ¿vale? Entonces, quitémonos esto de la cabeza, porque no pasa nada porque una o dos veces a la semana sustituyas tu alimento proteico de origen animal por un alimento de origen vegetal. De hecho, casi me atrevería a decir que es casi mejor. ¿Me entiendes? O sea, es un alimento de origen vegetal que no tiene este origen que es animal y entonces te va a aportar, es un producto diferente, un producto añadido, un producto con buena calidad como tal. Lo que pasa que dentro de estos productos veganos, luego tenemos que empezar a leer mejor las etiquetas.
Ahí va,
¿vale?
Porque ahora ya en los supermercados empieza a haber varios.
Bueno,
entonces,
todo.
¿Qué me tengo que fijar?
¿Qué me tengo que fijar? Bueno, se supone que el producto... a ver, intentemos separar el alimento que va a sustituir una proteína, ¿vale? Que este es la gran demanda, es decir, hamburguesas veganas, salchichas veganas, salchichas para vegetarianos.
Que, por cierto, hay un litigio comercial para que no lo llamen hamburguesa.
Sí, sí.
Igual que la leche vegetal, para que no se llame leche.
Mira, y además parece que nosotros, por ejemplo, el otro día salía, ¿cómo comerías más esto, no? Callos veganos o garbanzos con setas. Porque además esos callos estaban hechos con garbanzos, ¿no? Y al final, la gran demanda era de garbanzos con setas, no de callos veganos. Uh-huh. Sonaba un poco, ¿no? Que esto también es curioso. O sea, hay un mundo, todo un mundo detrás sí, de todo sí, aquello. Sí. Entonces, yo lo que aconsejo con los alimentos que van a sustituir la parte proteica, lo primero que tenemos que mirar es que sean alimentos proteicos. ¿Qué es lo que pasa?
Ah, vale, claro.
Que muy fácilmente podemos hacer una hamburguesa o una salchicha con una gran proporción de agua, una gran proporción de un gelificante, una gran proporción de harina, gran proporción de patata, o de algún cereal como el arroz o la quinoa, y entonces se fabrica aquella hamburguesa que tiene muy poca proteína, ¿vale? O sea, he visto hamburguesas de cebolla con quinoa y tal. Vas a ver la etiqueta, entonces es agua con gelificante, con especias, cebolla, champiñones, ¿vale? Pero
claro, el aporte proteico
es muy poco.
No es correcto con el peso que tiene si quieres sustituirlo por el equivalente en carne.
Exacto. Uh-huh. Aparte, son alimentos que una de las cosas que quiero que vigiléis es la sal. Porque es un alimento muy rico en sal. ¿Vale? Necesitamos potenciar este sabor y muchas veces en una hamburguesa hay bien 2,5 o 3 gramos de sal. Claro, recordar que la OMS dice que tenemos que comer 5 gramos de sal al día. Si en una hamburguesa te estás comiendo 3 gramos...
Sí, ya está, te vas a pasar seguro.
El resto
seguro.
Del día que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuánta sal estarás comiendo al día? Entonces es un alimento normalmente rico en sal. Hay que revisar la etiqueta. Primer ingrediente de la etiqueta debería ser un alimento proteico. Por ejemplo, legumbre, por ejemplo, tofu, que es proteína de soja, por ejemplo, seitán, que es gluten, proteína del trigo, por ejemplo, tempeh, que es proteína de la soja también. Bueno, ese tiene que ser el primer ingrediente. Pero ¿qué pasa, Ricardo? Que ese ingrediente es caro. Ese ingrediente es caro.
Claro.
Entonces, normalmente, si es muy caro, lo que hace algunos productores es que no lo, o lo pongo en muy poca proporción y entonces es el quinto elemento.
Todas maneras, cuidado, que las legumbres no son caras,
No, bueno, la legumbre no, pero claro, hacer una hamburguesa de garbanzo sola no es fácil. Hay que añadir, o sea, desde el punto de vista comercial,
hay que añadir más
cosas, pero bueno, un alimento, pero claro, también piensa que la legumbre, aunque...
Yo me he hecho en casa, claro. Hamburguesa
de garbanzo, de lenteja...
No, de mongeta blanca... Ajá. Pero ya de bote, Que, bueno, que la lavas y cual, y sí que le añades más cosas, pero la base es eso.
Claro, lo que pasa es que ese alimento entonces no es rico en proteínas.
Claro.
¿Vale? Es un alimento con proteínas, porque vienen de las legumbres, pero es un alimento rico en hidratos de carbono.
¿Qué le tendría que añadir para
que lo
fuera?
Tiene que haber proteína vegetal aislada. Proteína de guisante, proteína de soja o tofu. Si tú haces una hamburguesa chafando trozos de tofu con legumbre o con quinoa, estás enriqueciendo aquella hamburguesa. Claro, el ingrediente solo, una hamburguesa solo de garbanzo, pues es garbanzo machacado en forma de
legumbre.
Es legumbre, ¿vale? Pues bueno, eso es guay porque está aportando proteína.
Sí, pero no te sustituye
completamente.
Claro, es que
¿vale?
es el ullam eso, ¿eh?
Entonces, hay que tener cuidado con la etiqueta. Hay que revisar. El primer ingrediente, ¿cuál es? Si es agua, es un alimento que está gelificado. Que estamos utilizando, porque si el primer ingrediente de una hamburguesa es agua...
Comprar una hamburguesa que el primero será el agua ya...
Bueno, pues ya podéis ir a mirarla.
Claro.
¿Vale? Pero es así, Ricardo. He visto
muchísimas. No, ya me lo miraré porque ahora que lo
¿vale?
dices...
¿Vale? Muchísimas, ¿vale? Que el primer ingrediente es agua, o patata, o harina...
Recordem que l'ordre dels ingredients, que això ens ho ha explicat moltes vegades el Cristian, està per ordre de... el que més apareix, el que més tant percent té. Per tant, el primer que ens surt és el que n'hi ha més.
Exacte.
Si d'una hamburguesa és l'aigua, malament anem.
I luego, esas 100 gramos de hamburguesa tiene que aportar más o menos unos 14-15 gramos de proteína. Si aporta 4-5 gramos, no es un alimento proteico, ¿vale? Si no es un alimento proteico, entonces allí hay gelificantes para poder formar la hamburguesa. Entonces ya no me vale. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Cuál es el consejo desde el punto de vista del veganismo? Hay que usa un bloque de tofu, es 100% proteína de la soja. O sea, más proteína que eso no vas a encontrar, o sea, desde el punto de vista del veganismo. Entonces, el tofu, el seitán es proteína formada en un bloque. Eso vas a encontrarlo como tal. Vamos a encontrar tempeh, Entonces, la persona que quiera incluir alimentos de origen vegetal para sustituir la proteína... ¿Cuál es el consejo? Primero, utiliza estos tofu, seitan, tempé, todos estos que ya son bloques de proteína aislada. Los alimentos...
El cuerpo lo asimila bien.
Lo asimila bien, no hay ningún problema de eso. Luego, tenemos hamburguesas o alimentos de origen vegetal, tipo hamburguesa, que algunas están bien hechas porque la gran base es la proteína, como el tofu, ¿vale? Y hay otras que no, revisar la etiqueta.
Es que yo creo que hoy nos has dado la clave, ¿eh? O sea, al final es eso, que puede ser vegetal y ya está bien, es vegetal y será bueno, es saludable, pero no sustituto de, si queremos que sea vegetal, saludable y sustituto del aporte claro. proteico, cuidado con eso, que claro. porti tofu o seitan como base.
Y claro, y luego, los dos temas importantes, que es la sal, no puede tener muchas cantidades de sal, debería tener menos de medio gramo de sal por cada hamburguesa. Si tiene más, descartarla totalmente porque estáis tomando bastante sal. Y luego el aceite, ¿vale? El aceite de una hamburguesa vegana tiene que ser aceite de oliva. Si tiene aceite de girasol, ya es un aceite que no es del todo correcto para esta hamburguesa. Y además, algunas de ellas son ricas en aceite de este estilo para poder que tenga un gusto específico, ¿no? Claro. Entonces, todas estas marcas van jugando. Ya me gusta que haya este estilo de producto en el mercado y que nos den opciones diferentes a la carne de animal.
Bueno, pero ¿dónde sabe el que
Pero
el que
tenemos que conocerlo y exigir este poquito de cuestiones, ¿no?, que nos exige el alimento, ¿vale?
Muy bien, doncs més consells pràctics dels de dia a dia amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didia. Cristian,
gràcies, Ricard. Gràcies.
¿Sabes que con Osmotic Zero reducirás más de 800 envases de plástico al año? Pues ya no tienes excusa, porque ahora te puedes llevar un Osmotic Zero a precio de fábrica. ¡Corre! La oferta solo está disponible para los 100 primeros. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa. Sed de innovación.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
El Joan Bellmunt, que ja està amb nosaltres per obrir aquesta finestra dels records.
Anirem a Montalegre, Muntanya Alegre.
Muntanya Alegre?
Muntanya Alegre. I la tenim aquí, a la Noguera.
Ah, sí?
A Vilanova de la Sal.
Ah.
I la veritat és que pujar allà dalt, arribes dalt i veus tot aquell panorama, te dona alegria perquè és un panorama immens. Et convido a pujar un dia tranquil·lament.
Ara ho busco.
Val la pena. Busca, trobaràs l'ermita de la Mare Déu de Montalegre. Nosaltres volem parlar avui de Vilanova de la Sal i de Montalegre. Vilanova de la Sal deu el seu nom a les antigues salines. És un poble situat en una bellíssima i ufanosa plana que sobta agradablement al viatger. Està situat a 603 metres d'altitud, al vessant septentrional del Puig de Privà. Per això la població abans era coneguda com Vilanova de Privà. L'església parroquial és dedicada a Santa Maria i d'ella depèn el santuari de Montalegre. El poble conserva un bon estat el seu portal que li dona l'aspecte de poble medieval, de poble noble. La pujada des de Vilanova de la Sal fins a l'ermita de Montalegre l'anem fent pausadament i anem gaudint de tots i cadascun dels racons que s'ofereixen als ulls del viatger i que el van preparant per la visió més gran i més meravellosa que podrà contemplar en arribar al cim on s'aixeca l'ermita de la Mare de Déu de Montalegre. Aquest lloc és el veritable balcó de la Noguera i cal que hom el conegui, cal pujar-hi. El primer dia de maig es fa la gran festa, la gran corrua de gent que, vinguda de totes bandes, puja fins a Montalegre, i la gentada és immensa. No hi falta cap fill del poble, encara que visqui lluny, aquest dia hi acudeix. També hi acudeixen gent d'altres poblacions. I el tercer diumenge de setembre es repeteix la pujada, encara que llavors és més a nivell comarcal. Aleshores, bàsicament, són els de Balaguer els que agafen el protagonisme principal. Cal dir que la imatge de la Mare de Déu de Montalegre és una talla de pedra policromada que fa 115 centímetres d'alçada per 38 per 27 i data del segle XIV. Així que, si voleu tindre el cor alegre, pugeu a dalt a Montalegre. I la dita ens diu que si vols ser venturós, no siguis mandrós.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs ara que buscarem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda, ja saps que fem una parada de res de 3 minuts per buscar la darrera hora informativa i després la nieve en la COPE. Jo crec que, vaja, aquest cap de setmana, si no totes, pràcticament totes les estacions hivernals estaran obertes o total o parcialment. Per tant, si ets amant d'aquest esport, de l'esquí, o simplement busques la informació de gruixos, de l'estat de les pistes, de la meteorologia, de la previsió, doncs ara d'aquí uns moments amb el David Velasco, la nieve en la COPE.